punt de trobada. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles?
Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Des del 29 d'abril, viu l'estiu a l'hotel Le Méridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Gaudeix dels restaurants vora mar, de la brisa marina al Beach Club i de la relaxació a l'Explore Spa de l'hotel Le Méridien Rat.
lemeridienrat.es.
Per ordre de la família Plegamans es convida tota la contrada al Mercat Medieval. El 29 i el 30 d'abril a Palau Solità i Plegamans. Us hi esperem amb espectacles de música, exhibició d'oficis, lluita d'espases, tir amb arc, visites guiades al castell, bufons, contacontes, teatre al carrer, artesania, jocs de taula medieval i molt més. Vine al Mercat Medieval i fem història.
Aves les presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits. Esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
Arriba el sol, arriba el bon temps, arriba el moment de gaudir dels teus espais exteriors.
A Servei Estació et preparem per la calor. A la nostra botiga hi trobaràs tot allò que necessites per al teu balcó, terrassa o jardí. Tendals, ombrejadors, tancaments, paviments, màquines i eines per a jardineria, barbacoes...
I si vens a la nostra botiga aquest dijous, divendres o dissabte i dius que has sentit aquest anunci, et farem un 15% de descompte per compres superiors a 50 euros. Oferta no acumulable a altres promocions.
Els dies 29 i 30 d'abril vine a Breda i celebrem la 760a edició de la Festa de l'Ajust i la 6a Fira del Monestir.
Hi trobaràs conferències sobre la vida monacal, demostracions d'oficis, tastos de vins i formatges de monestir, exposicions, un port rostit en directe i concerts amb Hotel Cochambre i Miquel del Roig.
Recorda, el 29 i el 30 d'abril a Breda. Més informació a breda.cat.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 i 3 minuts. D'aquí un moment ja n'he estat en aquest estudi. Per exemple, la Generalitat, quan hi vam consultar si volien parlar del tema, vam dir que no, crec que això no va amb ells. Ara parlarem amb la Janet Sanz i què diu l'Ajuntament del que va passar, del que hi va destapar el Benet Iñigo, que d'aquí un moment serà aquí, de RAC1, que un gran propietari ha aprofitat una escletxa judicial per aconseguir llicències turístiques per 120 pisos en un sol edifici al carrer Tarragona de Barcelona. Com ahir deia el letrado Melero, algú no ha fet els deures. No culpabilitzem el jutge, perquè si hi ha una escletxa, vol dir que no és cap escletxa, vull dir, és que la llei és la llei. Tant per a la pisos turístics, i es veu que és un edifici que són 120 pisos, És que és una barbaritat. Què dius, Josep Martí?
Doncs me sumo a la teva opinió, no? Si hi ha una escletxa i algú l'ha aprofitat, Doncs ha fet bé, si aquesta era la seva voluntat. I si anem a una cosa més general, que és a la gestió dels habitatges a Barcelona, jo en això et confesso que cada vegada estic més convençut que sigui quin sigui la teva família ideològica, t'has de sumar als que han agafat el martell de que el diner passiu, el diner especulatiu, el diner que només busca créixer a través del diner, l'hem de fer fora del mercat de l'habitatge. Això és el que crec, venint d'una família política o de formació pues, més liberal, conservadora, però la realitat és important a l'hora d'aplicar les idees, i és la realitat la que crec que et dona la raó o te la treu. I l'habitatge com a refugi del petit estalviador i tot això, pues, em sembla que és una cosa molt raonable i que segueix tenint sentit, però que vivim en un món que cada vegada hi ha més diner mort, i l'únic que fa és moure's en busca de rentabilitats que sempre volen ser exagerades, i que el mercat de l'habitatge pateix aquesta pressió, i que jo trobo que no és qüestió ni de l'Ajuntament, ni de la comunitat autònoma, ni fins i tot de l'Estat, però jo crec que la Unió Europea hauria de començar a reflexionar al voltant de què fa el diner mort aquest en una cosa que és bàsica per a les persones com és l'habitatge.
Neus Tomàs.
Jo, les preguntes que tinc, i no tinc totes les respostes, evidentment, són les que feia en Benet Íñigo aquest matí. Més enllà del pim-pam-pum arran d'aquest cas, que entenc que hi sigui, el pim-pam-pum polític, no? Però què volen fer amb el turisme? L'altre dia hi va haver el primer debat que el va organitzar la PIMEC, i va quedar clar que no hi ha un model únic, i que alguns candidats diuen els necessitem, i amb els necessitem serveix tot. I jo crec que els necessitem, però no com ara, no d'aquesta manera. I crec que sí que s'ha d'intentar, perquè quan tu planteges aquest debat et diuen estàs fomentant la turismofòbia, i és veritat que tots vivim la paradoxa de que quan volem anar en una ciutat a fora podem buscar o no Airbnb, però després no els volem tenir aquí. Personalment jo tinc un pis d'aquests a l'edifici del costat, però és una illa d'aquestes petites, i en fi, hi ha molts caps de setmana que comença el dijous la festa i pots aspirar a que abans de les 5 vagin a dormir. És el màxim que pots aspirar. Per tant, més enllà de les molèsties que puguin provocar, és el fet de, una, quin turisme vols, dos, com combats la gentrificació, que és veritat que és un fenomen de Barcelona, que no és exclusiu de Barcelona. Hi ha un estudi molt interessant, crec que el vaig citar un dia, de la Universitat Autònoma, que explica els riscos de gentrificar, malgrat que necessitem ciutats més habitables, que crec que en això hauríem d'estar-hi tots una mica d'acord. Què fem amb el tema dels topalls dels habitatges? On comença el dret al mercat lliure i on està la frontera amb l'especulació, quan el dret a l'habitatge és un dret que hauríem de tenir en compte? En el cas dels pisos turístics, la xifra més actual que he trobat és que estan en mans de menys de 400 propietaris. Per tant, sempre es parla de l'avi, la tieta, la cunyada, el cosí que tenia un pis de lloguer, però en realitat estem parlant de grans tenedors que estan fent grans especulacions. I una última cosa, que després vindrà la Janet Sanz, jo crec que l'Ajuntament ha donat moltes explicacions de com ho ha intentat regular, però ho ha intentat regular, que és més del que en alguns casos s'havia fet. El 2021, Barcelona era la ciutat que més pisos turístics havia perdut, segons l'INE. Havia perdut un 25%. Que és el sentit, crec, en el que han d'anar les grans ciutats, que no totes hi van. Per tant, errors segur, però també és veritat que en aquest cas s'ha intentat bé o malament, que això és una altra cosa.
Vicenç Sánchez, Joan Julivert, i anirem a la publicitat, i Janet Sanz, en Benet Lligo, en aquest estudi. Vinga.
Sí, parlem de les tres administracions, de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, per tant, que va legislar, i això ho va tombar el Tribunal Constitucional, del Parlament espanyol, i de les accions que han fet els ajuntaments, concretament el de Barcelona. Jo crec que amb bona voluntat o moltíssima demagògia no n'han encertat ni una. Ni una. I no, és que ara hi ha un 25% menys de pisos i turístics i no sé què. No n'han encertat ni una.
No, la dada és aquesta,
no n'han encertat ni una. No, sí, la dada, les dades són estadístiques i són molt boniques.
No són estadístiques, és que més enllà de percepcions, sí, es vau posar xifres.
Bueno, pues jo les xifres que proposo és que no n'han encertat ni una, perquè no hi ha una política amb això que destrie com ha de destriar. I si fa un moment dèiem que, i ho comentava el senyor Martí, que s'ha de separar l'especulador del petit estalviador, les lleis no permeten això. I si hem de destriar entre ocupació il·legal i ocupació de professionals per ocupació de gent necessitada i que són situacions dramàtiques de famílies, etc, etc, tampoc la llei permet que això sigui així. I al final en què ens trobem? Ens trobem en que gràcies a totes aquestes legislacions el petit estalviador se n'està anant del mercat immobiliari, perquè si tu tens un pis, entre les pegues que et posen, les limitacions, les traves administratives i la possibilitat de que te l'ocupen, o la possibilitat de que vinga un llogater, entre allà dins i no et pague, i tardes un any i mig a recuperar aquell pis, la gent diu, això no és un lloc per al petit estalviador. Si no és un lloc per al petit estalviador, ja només és un lloc per l'especulador. I si tampoc és un lloc per l'especulador, al final no se sap com acabarà. Però la idea que jo tinc és que no n'encerten ni una. I un últim apunt, senyor Basté. En aquestes eleccions municipals, la gent que té ocupes a baix de casa o al costat o no sé què, seran una font de vot importantíssim contra l'actual alcaldessa. Perquè el cabreix que hi ha en alguns barris és còsmics. I aleshores, pretenent salvar gent que tu dius, ostres, estan en una situació personal lamentable, al final el que estan fent és justificar situacions que no es poden justificar. I com que la llei està mal feta perquè no destria, i perquè és molt difícil de destriar, pues al final el que hi ha en tot això és molt bona voluntat o molta demagògia, un caos total. I jo crec que amb conseqüències electorals, que ja veurem quan vinguen, però pregunte a algun dels partits que vinguen, i no els pregunte aquí en micro, pregunte per darrere què noten quan van els seus candidats perquè estan pel carrer i quin és el principal problema que diuen que té Barcelona.
Val. Joan Julivert.
No, molt ràpidament. Jo, és que crec que tot això té a veure amb un model més enllà del petit estalviador, de l'especulador, perquè estàs parlant de 120 habitatges, és evident que és un gran tenidor. No? Em sembla que és molt evident. I té a veure amb un model general en el qual totes les administracions hi haurien d'estar d'acord. Perquè, igual que ens trobem amb el tema de l'ocupació o amb el tema de la immigració, una administració local pot prendre una sèrie de decisions que entren en contradicció amb la legislació estatal, que és la que acaba tenint les competències, etc, etc. Quan es parla de turisme a la ciutat de Barcelona, i quan es parla, s'ha de parlar de moltes coses, no només de l'habitatge o no l'habitatge. Quan es parla de l'ampliació de l'aeroport, s'està parlant exactament d'això, no? De que vingui molta gent. No? I aleshores, aquesta gent haurà de tenir algun lloc per anar a dormir, no?
Sí.
Va, doncs aleshores, com dic, és un debat complex en el qual s'ha de parlar de moltes variables. Perquè el que no es pot ser és que estiguis defensant una regulació dels pisos turístics i després diguis que hi hagi una ampliació de l'aeroport, per exemple, perquè, torno a repetir, la pregunta serà i on fotràs tota la gent que arriba a l'aeroport de Barcelona? I, per tant, quan es parla de turisme com una font de riquesa, el que hem de contemplar és si veritablement és una font de riquesa i per qui és una font de riquesa. Perquè si això el que acaba representant és que la majoria de la ciutadania ha de marxar de la ciutat de Barcelona perquè no té lloc on dormir o on viure directament, on residir, la riquesa acaba sent només per uns senyors que treuen molts calés, que tampoc no sé si acaben declarant a les arques públiques espanyoles, en molts casos, perquè també és una cosa fosca, i per tant diríem que aquest turisme té més externalitats negatives que no positives. I per tant, torno a repetir, s'ha de parlar d'aquest debat de fons, no és només un debat de l'habitatge, és un debat de moltes variables que tenen a veure amb el turisme, amb el model econòmic, model de ciutat.
Senyor Julio, ha vist les dades de l'atur d'aquest trimestre passat? Ha vist aquestes dades? Pot vostè substituir aquesta... Vostè diu que el turisme se n'aprofiten uns pocs. Vol que li diga quanta gent se n'aprofita directament i indirectament del turisme a la ciutat de Barcelona? Vol que li diga quants llocs de treball genera això? I vol que li diga què passa si aquests llocs de treball van disminuint? I vol que li diga, a més, que és una ciutat incapaç de moure un altre tipus d'activitat productiva productiva, empresarial, que puga substituir el turisme, i aleshores aquí hem de tindre molts debats, però ara vostè a tota aquesta gent que viu del turisme els dirà que ara anirà rebaixant això perquè és una activitat horrible.
Quan dius que viu del turisme,
sí,
per exemple,
turisme.
Per exemple, posem el cas d'Eivissa, que té el mateix problema.
No, Eivissa no té el mateix problema.
Un moment. La gent té un salari de 1.500 o 1.600 euros en el turisme i no pot pagar el pis a Eivissa, per tant, els hi falten treballadors, perquè directament aquell pis costa bastant més de 1.600 o 1.700 euros.
I digue'm alguna activitat empresarial ara que et permeta un salari de més de 1.500 o 1.600 euros. Vinga, la que siga. Des d'oficines fins a la petita indústria...
El
problema no és del turisme.
I
si se volen apujar els preus del sol...
El problema és si el turisme, el que passa, és que augmenta el preu de l'habitatge, amb la qual cosa, independentment del salari, a tu et continua fent pobre, per entendre'ns.
A Barcelona la mitjana per pagar del lloguer són 1.000 euros. Per tant, estem dient que per pagar-te un pis és equivalent, a Barcelona, al salari...
mínim.
És una barbaritat, 1.000 euros. Mm-hmm. És una barbaritat no només per als que tinguin més anys o menys, sinó pels joves que vulguin viure a la ciutat. Sí, i una cosa, sobre els pisos ocupats, i que ningú entengui que estic defensant l'ocupació, però sí que crec que són importants les xifres. A Barcelona, el 2022 va caure un 6,7 la xifra de pisos ocupats. N'hi havia més de 1.500. El 100% estaven desocupats i tres quartes parts eren de gran tenedors. Per tant...
Sap vostè el que és un pis ocupat? Perquè si vol li ho explico. Un pis ocupat és una persona que lleva al teu pis i no et paga. Això és un pis ocupat també. I aquesta persona, que són el 90% de casos, i que resulta que vostè...
Vostè diu el 90% i jo li estic dient... que el tres quartes parts dels pisos, que a més estaven tots buits, eren pisos de grans tenedors.
Que no m'entén, vostè, que no m'està entenent, que un pis ocupat no és un pis que t'ocupa o no ocupa. Un pis ocupat és una persona que lleva un pis, per exemple, amb una nòmina falsa, i que no et paga ni un mes. Això és un pis ocupat també. I per aquests pisos, que són la gran majoria de pisos, i que també són pisos ocupats per gent que no es presenta com a ocupa, sinó com a llogatera, que després no paga,
la justícia... Vicent, no em diguis la gran majoria. Dóna'm la dada per justificar que són la gran majoria.
Dóna'm la dada. És molt fàcil.
Espera, ara li la dono.
No, vostès no defensen.
Quants llogaters no paguen?
Vostès no defensen. Quants llogaters no paguen? Vaig a vostè un jutjat, als jutjats i demana les dades de quants judicis s'han celebrat.
I mira el percentatge.
I veurà vostè la gran diferència entre això i ocupació. No, és que dient, nosaltres no defensem els ocupes. I acaben defensant-se els ocupes i acaben en contra dels petits propietaris que tenen pisos per lloguer. I això genera una mala llet que al final és caldo de cultiu per l'extrema dreta i per canviar un vot electoral que segurament a vostè li farà molt gràcia. No entenc res. No entenc absolutament res. I després li diré una altra cosa, senyor Julibert. Vostè diu el que se cobra per l'activitat turística. Sí. I li ho torna a repetir.
Llocs de treball precaris. Molt precaris.
Donem una activitat que no siga el turisme a Barcelona i que siga capaç de substituir-la, que segur que són més alts. I un últim punt. Vale. Parla de que en Barcelona la mitjana dels preus de lloguer són de 1.000 euros. Ara, si vol, anem a 1.000. I si vol anem a París. I si vol anem a Marsella.
Mirem els salaris de París.
Anem als salaris de París. Pues escolte, algun error té aquesta societat que no és només el turisme, i perquè mira que en París n'hi ha de turisme. I algun error té aquesta societat que no són només els preus dels pisos. I són errors estructurals de creació de riquesa i de creació d'activitat empresarial que siga productiva que no tenen res que veure amb tot això. I pot ser alguna responsabilitat tenim tots també amb això.
Les 10 i 18 minuts, un moment sisplau, que d'aquí uns moments. Janet Sanz, aquí al Món a RAC1, amb Benet Iñigo.
Renfe disposa de trens d'alta velocitat per a tothom. Coneixes els trens Hablo de Renfe? Compra ja el teu bitllet des de 7 euros per viatjar entre Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix de l'alta velocitat de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Filet de pollastre 400 grams ara per 2,49, t'estalvies un 23%. I mix de fruita seca a l'esto per 1,89, t'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Aquestes trucades són incidències reals.
Trucava de part de la meva mare, que és assegurada seva. S'ha deixat les claus a dins de casa, s'ha quedat al carrer.
S'ha cremat la taula, també la campana.
Es deu haver rebentat una canonada del termos. Tinc el pis inundat.
En moments com aquest, quina assegurança de llar triaries? Mafre, 24/7 en acció. Ara amb la facilitat de pagar més a més.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 28 de abril, Euromillones sortea un bote de 128 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ja està el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Quan el Nico va obrir el seu paquet d'Amazon, va ser amor a primera vista. Amb el seu disseny depurat de línies suaus, l'aspirador anunciava qualitat pels quatre costats i per un preu més baix del que mai hauria somiat. 5 estrelles del Nico. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Alguien que cuide de mí, dirigida por Daniela Fejerman y Elvira Lindo.
Quiero dedicarle este premio a mi familia. Madre, eres una superviviente. ¡Gracias!
Te llamaste superviviente. Todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
Aura Garrido, Emma Suárez, Mago y Mira. Alguien que cuide de mí. 28 de abril exclusivamente en cines.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Som els Puigverd i volem conèixer aquest esport del que tothom parla.
El pitch empat, pare.
Això. Doncs busquem rivals per fer un...
Un pitch empat, pare.
Això.
Pitch.
El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Escolta, has vist que maco que és el nou rascaplatinum de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou rascaplatinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou rascaplatinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Són les 22 minuts. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat una reunió urgent amb la Generalitat per poder retirar llicències de pisos turístics. Això arran del cas que ahir destapava el Benet aquí a RAC1, que és un gran propietari que ha aprofitat una escletxa judicial per aconseguir llicències turístiques per 120 pisos en un sol edifici al carrer Tarragona de Barcelona. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme. Janet Sanz, bon dia, gràcies.
Molt bon dia.
Benet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Això que ara micròfon tancat... Sí. Perdó, pregunto, pregunto. Es diu l'empresa, es diu com? Es diu?
Immobiliària Gallardo és la propietària d'aquest bloc de pisos del carrer Tarragona.
Sabem alguna cosa d'Immobiliària Gallardo?
Bé, sabem que és d'una empresa propietat de la família Gallardo Romero, que és una empresa doncs, històrica de la burgesia catalana, vinculada a la farmacèutica Almirall.
Ui, i la farmacèutica Almirall és Susana Gallardo, que és la dona de Manuel Valls.
Exactament, sí, sí. És una família coneguda en el món empresarial de Barcelona.
Gràcies i bon dia. Adéu, ja podeu marxar tots, no?
Aquests són els fets.
És una dada.
És una dada que no la podem...
No, però vull dir, com que estàvem debatint de si fan falta dades o no, és una dada.
És una dada important, o no?
Bueno, jo crec que no és sorpresa que la dreta en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, des del partit que representava el senyor Valls, però també el Partit Popular, Ciudadanos, Junts per Catalunya, han votat en contra de totes les propostes que hem fet de regulació de pisos turístics, d'habitacions turístiques, han presentat sempre propostes perquè pogués tornar la barra lliure que hi havia abans de que nosaltres arribéssim al govern municipal. És així. Això és una realitat, és una dada, i fins i tot a vegades també el Partit Socialista socialista, no, ha votat en contra d'aquestes mesures, també per obrir aquestes possibilitats. Per tant, és una realitat que el senyor Valls, entre tots aquests, defensava que hi pogués haver-hi més pisos turístics a Barcelona.
Us va agafar per sorpresa aquest cas que explicàvem ahir, o no?
Doncs, realment ens va agafar, diguéssim, amb molta decepció, no? Perquè hi ha una feina tècnica que portem fent brutal. O sigui, nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament el 2015, no hi havia cap equip tècnic que desenvolupés actuacions per tancar pisos turístics. Ens vam trobar amb una realitat que eren, no? El 2014 vam passar de 3.000 a pràcticament 10.000 pisos turístics legals en 3 dies, no? Es van autoritzar tot això durant l'època de l'exalcalde Trias, i després ens vam trobar que hi havia 9.000, entre 8.000 i 9.000 pisos turístics il·legals. Il·legals. Jo, amb la il·legalitat, no, vaig poder articular tot un treball amb aquest equip, que hem tancat tots aquests pisos turístics. Cada mes n'estem retirant 500, permanentment, de les webs, 500. Però estem parlant d'aquestes dimensions, quan hi havia entre 8.000 i 9.000. I d'aquests 4.000, ara, són lloguers habituals per la ciutadania, la qual cosa jo crec que és una dada també important i positiva. Amb els legals, el problema és que no podem retirar les llicències, no les podem revocar, no podem fer res, no? A partir d'aquí, nosaltres hem anat treballant des d'aquest temps, no?, amb tots aquests equips tècnics i jurídics, per demanar els canvis legislatius que ens permetessin tenir competències. Jo crec que la ciutat ha de poder decidir si n'ha de tenir 10.000 pisos o menys.
Perquè si no semblava aquí, començarà a trucar un perquè l'altre, que no, escolti, ja tenim competència.
Estava parlant del canvi legislatiu.
Jo li preguntava si us va agafar per sorpresa aquest cas i després si heu contactat amb la propietat o amb els veïns per donar-los una solució.
Sí, i tant. Nosaltres estem treballant per buscar totes les escletxes jurídiques que el marc legal ens permeti, evidentment, perquè hem de jugar en aquest camp, però per nosaltres el que és important és teníem un pla, i tenim un pla, i sempre hem tingut un pla. I arriba un jutge que interpreta, que diu, encara que la sentència no és ferma, vostè ha d'acceptar aquests pisos turístics que s'han presentat mentre cau una sentència, també molt absurda, sobre el PEUAT, perquè no anava al contingut, anava una qüestió absolutament de forma que no ens obliga la llei en cap moment, i diu, heu d'acceptar aquests pisos. Nosaltres inadmetem tots aquests pisos quan entren. Els inadmetem. Hi ha una resolució administrativa municipal que diu això no pot tenir llicència. Ells ho recorren a un jutge i el jutge diu doncs sí, n'han de tenir. Però jurídicament no, o sigui, no s'ajusta a dret aquesta decisió, però no tenim capacitat de rebatre-ho. Per això hem de tenir més eines, perquè avui la llei és massa àmplia, deixa massa, no?, aquests criteris interpretatius, i a més no ens dona aquestes eines per poder revocar llicències, perquè hem normalitzat, ara estem parlant d'aquests 120 pisos turístics, però és que n'hi ha molts que conviuen amb els nostres habitatges, els nostres edificis. Estem acceptant que hi hagi una legislació que permeti que hi hagi mini-hotels en edificis on viuen gent. Perquè jo rebo moltes peticions de problemes veïnals, diaris, en molts edificis, no aquests 120 només. És que estem acceptant que la legislació permeti això, perquè l'Ajuntament ja farà un pla urbanístic. Però és que un pla urbanístic té unes limitacions. El pla urbanístic diu, no se'n donen més de llicències, però per retirar-ne, o expropies, o què fem? Perquè és que no tenim altres eines. Per tant, el que no és normal és que tu per 200 euros, puguis obtenir, sense demanar una llicència, perquè va per la via de la màxima simplificació administrativa, que és un comunicat, tu pots demanar aquesta autorització, comuniques a l'Ajuntament per 200 euros i tens una llicència per tota la vida. I tens un mini hotel en un edifici de veïns i veïnes. Això és el que es permet amb una legislació vigent des de fa molts anys. Molts anys.
Aquesta llei de qui penja?
De la Generalitat. És la llei de turisme i la llei d'urbanisme.
Per tant, la culpa és de la Generalitat.
No, jo no estic dient que sigui una culpa. Jo no estic responsabilitzant perquè sé que les qüestions són complexes. Jo el que sí que us puc dir és que jo li vaig plantejar i vaig pactar tècnicament amb el director d'Urbanisme de la Generalitat incorporar una modificació en la llei d'urbanisme concreta per incorporar aquestes revocacions de llicències, i quan va arribar al Parlament va haver-hi un grup polític que va demanar la seva retirada i no es va poder votar, que era el responsable, era el grup polític que era el responsable de la Conselleria de Territori en aquell moment, que era Junts per Catalunya. Si no, això s'hagués votat fa, doncs, el 2019, quan nosaltres havíem fet tota una feina tècnica entre la Generalitat i l'Ajuntament, i tenim les esmenes fetes. És que està tot preparat. Per això jo ara m'he tornat a dirigir a la Generalitat i li he tornat a dir, sisplau, tornem a recuperar allò que us hem demanat. Que ens trobarem, ben aviat.
I ja teniu de data o no?
M'ha de convocar el conseller, ens ha de convocar, però jo sé que hi ha aquest compromís i que ens veurem ben aviat per poder plantejar quines són aquestes reformes legislatives, perquè és paradoxal que siguem la referència per a Europa. No? Jo estava abans d'ahir, estava participant en un debat al Parlament Europeu amb tots els eurodiputats que han de fer la nova directiva per evitar que plataformes com Airbnb, etc., puguin fer el que els hi doni la gana a la nostra ciutat. Som la referència europea perquè això es converteixi en directiva i, mentrestant, les nostres lleis segueixin garantint que l'activitat turística passi per sobre del dret a l'habitatge. Això és el que s'ha de revertir. Això és el que necessitem.
Benet,
comentava ara que estan amb les mans lligades, però m'ha semblat entendre que hi havia una possibilitat de revocar aquestes llicències, que era expropiar-les, indemnitzar-les. Això és així? Clar, entenc que això potser l'Ajuntament no ho vol perquè és pagar preu d'or cada una d'aquestes llicències.
Clar, o sigui, tota la vida, si està justificat jurídicament, es pot, no, des del dret administratiu, es pot plantejar aquest tipus d'actuacions, però el problema és que ens han d'habilitar a que pugui passar això, no? O sigui, fins i tot, si anem a una revocació de llicències, hem de parlar de quant costen aquestes llicències, perquè evidentment no s'extingeixen per art de màgia, són drets adquirits que tu després has de poder garantir de quina manera doncs els extingeixes. Tot això és un debat que hem tingut amb la Generalitat i, per tant, el treball que vam fer en el seu moment precisament amb advocats, amb persones que ens van assessorar, era veure com això no costava diners a l'erari públic, no? Perquè el que no podem fer és tampoc tirar diners en recuperar això. Per tant, hem de buscar una articulació, i la tenim jurídica, per tal de poder extingir, perquè hi ha massa, perquè hi ha situacions de massificació, perquè és incompatible amb la vida dels veïns i veïnes, perquè hi ha edificis que no suporten aquesta tensió, perquè hi ha molèsties, perquè no es pot controlar. Hi ha molts temes sobre la taula que haurien de permetre extingir aquestes activitats sense necessitat de fer unes compensacions milionàries que una administració local, evidentment, en solitari no pot assumir.
Dic, una de les preguntes que ara ens fem tots, no?, i que de fet és important saber ara, és si altres propietaris, grans o petits, van aprofitar aquest moment d'impàs que un jutge ha donat per bo per demanar altres llicències. És a dir, estem parlant dels 120 pisos del carrer, del bloc del carrer Tarragona, però l'Ajuntament, no sé si té constància o està mirant quins altres casos hi pot haver.
És possible i ho estem mirant, perquè, clar, com us deia, no? Aquí s'entra una sol·licitud que és un comunicat, perquè no és una sol·licitud de llicència. Tu, si obres un hotel, has de presentar uns informes tècnics, s'han d'avaluar, s'han de mirar, no?, de dalt a baix. Però si tu vols obrir un pis turístic, només has de dir-li a l'Ajuntament: he obert un pis turístic, i tu has d'anar després a comprovar que tot s'ajusti a la legalitat, no? Aquest és el sistema administratiu. Per tant, això es presenta via districtes, via oficines, atenció a la ciutadania, i, no?, d'ofici, l'Ajuntament, com té vigent un pla urbanístic que diu no s'accepten noves llicències, no, nous comunicats de pisos turístics, el que facin d'admetre. I, per tant, això no compta en cap sens, perquè si n'admet, i, per tant, passa a no estar present. Aleshores, ara el que estic demanant, i ja tenim tot l'equip doncs buscant en tots els districtes quins són aquests casos, per veure la magnitud, si realment n'hi ha més, perquè ara nosaltres l'únic que fem és rebre sentències, no? D'aquests 120 hem anat rebent les sentències corresponents i a més, sense capacitat, com us deia, de recurs.
Però pot haver un efecte multiplicador, que puguin haver-hi moltes?
No ho sabem. Ho hem d'acabar de comprovar amb aquestes dades. Jo crec que, de moment, a veure, si fos alguna cosa molt bèstia, doncs ja tindríem algun coneixement. Va. Però, bueno, en tot cas, 120 ja en són moltes, també. I, per tant, en un sol edifici, a més, no?
Josep.
Allà, a Barcelona, era més car llogar una habitació d'hotel que a Londres. És el lloc més car d'Europa, possiblement, per trobar hotel. I els apartaments turístics molesten els veïns, fan difícil la convivència perquè porten activitat turística a les escales on la gent ha de descansar per treballar i totes aquestes coses. Però és que al mateix temps a Barcelona obrir un hotel pràcticament és impossible. I el que dona la impressió és que a base de posar taps, com que l'aigua no hi ha manera d'aturar-la, no es pot aturar del tot, doncs vostès han afavorit desviar tot un gruix de persones que visiten la ciutat cap a aquest tipus de negoci. No hi ha la possibilitat de replantejar la mirada sobre els hotels en aquesta ciutat, encara que no sigui a zones doncs molt tensionades ja, però és a dir, No hem de repensar la política sobre les infraestructures hoteleres que es va posar en marxa el 2015?
Jo insisteixo, hem prohibit habitacions turístiques i hem tancat 8.000 pisos turístics il·legals. Aquesta és la realitat, i crec que el gremi d'hotels fins i tot reconeix que cap administració abans havia fet tota la feina que hem fet precisament per evitar que aquesta activitat proliferés. Per tant, no hi ha cap actuació de desviació en lloc. Al contrari, molta contundència respecte a aquesta activitat.
No, perdoni, però hotels... si vostè... és a dir, si llogar una habitació d'hotel a Barcelona, que és una ciutat del Mediterrani on vivim quatre gats, costa el mateix que Londres, i la gent segueix venint a Barcelona, el que no fan és dormir al carrer. Van a dormir...
Sí, però Barcelona té ara mateix disponibles unes 170.000 places. Això vol dir, no?, que aproximadament, multiplicat per dos o per tres en funció, no?, dels llits que hi hagin, però tens quasi entre 170 i 180.000 persones que poden dormir en un sol dia a la ciutat. Per tant, estem parlant d'una capacitat suficient de turisme, perquè és que hem de poder regular això. Nosaltres, amb els hotels, el que no li hem dit als hotels que no puguin créixer, els hem dit, no pot ser que només creixeu en els territoris més massificats. O sigui, el 17% del territori de Barcelona acumulava el 60% de l'oferta turística. Això, aquesta és la dada principal per la qual vam fer un PEGUAT. Perquè el 17%, vol dir Ciutat Vella, Eixample, Parc de Gràcia, un trosset de Sants, acumulaven pràcticament, no?, el 60% d'aquesta activitat turística. I això és desproporcionat. Això és desequilibrat. Que s'obri un hotel a Nou Barris és una bona notícia. Que s'obri un hotel, per exemple, no?, amb tot el projecte del Barça que vam plantejar, que ja hi hagi una possibilitat d'hotel, també és positiu. Que hi hagin espais en altres zones de la ciutat on es puguin obrir... No hem vetat això, el 22 Arroba, al Besòs, als barris del Besòs... El que passa és que tots volien obrir a Ciutat Vella. Tots volien obrir a Ciutat Vella. I en molts casos, malmetent, no?, en alguns casos, el patrimoni, no?, edificis patrimonials, que era una de les coses que també vam demanar. Home, necessitem que aquest patrimoni sigui, no?, per altres usos, no?, perquè només s'obrien hotels amb palaus. Per tant, és una feina de reequilibri, no de prohibició en aquest cas dels hotels, i de intentar entendre que Barcelona no pot estar creixent permanentment amb aquests allotjaments turístics, perquè els hotels també buiden edificis sencers d'habitatges moltes vegades per fer un hotel. I això també ho hem de tenir present. Per tant, hem de trobar sempre aquest equilibri i redimensionar aquesta activitat a les necessitats que té la ciutat.
Neus.
Però, senyora Sanz, bon dia. Bon dia. Dels més de 30 hotels que vostès van frenar, el que ha passat en realitat és que s'han convertit molts, la gran majoria, en pisos de luxe, en apartaments per aquest turisme luxós que continua igualment quan ve quedant-se en aquests districtes que vostè deia, en residències d'alt standing per estudiants, molts d'ells estrangers, i alguns d'ells en realitat acaben sent una mena de hotels encoberts, perquè acaben sent habitació o apartament que té un servei a vegades de menjador, de bugaderia, de tot, com si fos un hotel. Crec que l'exemple, i alguns en pisos, com vam veure l'edifici del Deutsche Bank, que havia de ser un hotel, que finalment no va ser hotel, i fa uns mesos, no massa, es va vendre, o es va posar a la venda, però no sé si es va acabar venent, per 40 milions d'euros, el que era el pis més car de la història a Espanya. Per tant, no ha tingut un efecte, no sé si ha sigut contraproduent, però no ha resolt el problema. No hi ha els hotels, però s'han reconvertit, perquè feta la llei, feta la trampa, com estem veient, s'han reconvertit en espais que continuen sent contribuint a la gentrificació, a una major oferta per gent amb diners, i per tant no s'han convertit en habitatge ni han servit perquè la gent es pugui quedar més en aquests districtes.
Bé, jo crec que el que expliques, el que evidencia és el que sempre hem dit. L'Ajuntament havia de fer més amb les seves competències, però no és només suficient que l'Ajuntament faci més. Si tenim unes legislacions que permeten que hi hagi un habitatge a la ciutat de Barcelona que es vengui a 40 milions d'euros, això com ho evita un Ajuntament de Barcelona? Un Ajuntament qualsevol. Això no ho podem evitar nosaltres. Tant de bo tingués les competències. Si les tingués, us asseguro que les exerciria. Parlaves, per exemple, de les residències. Hem sancionat més de 15 residències que hem trobat que feien d'hotels encoberts. No només això, hem treballat amb les pròpies residències per tal d'establir on poden créixer també. també en aquests llocs més cèntrics, hem determinat que no s'hi pot créixer més amb residències. I hem posat preus més populars, més assequibles, convenient, no?, i arribant a acords amb els promotors d'aquestes residències per a estudiants que no siguin de l'estanding, com explicaves. Anem revertint unes dinàmiques especulatives i de mercat, abans parlàveu de gentrificació, però el problema, l'origen és l'especulació, és la necessitat de dir, ostres, tinc una licència, tinc un tesoro, no? I per tant, puc treure el màxim benefici d'un pis posant-lo a 3.000 euros a la setmana o puc, no?, posant-lo a lloguer a un veí o una veïna a 600, 700 euros. Clar, aquest és el plantejament, i aquesta és la cultura, i aquestes són les dinàmiques que el mercat et permeten, i Barcelona és el terreny de joc on nosaltres anem intentant revertir moltes d'aquestes dinàmiques, a vegades doncs, amb propostes que no tenen tot el... No? O sigui, per exemple, la Generalitat habilita les habitacions turístiques, que és diferent als pisos, no? Clar, però les habilita. I jo ara faig una norma, no?, que em costa Déu i ajuda tirar endavant amb els vots d'alguns partits, que m'ha costat moltíssim, però, clar, això ara està recorregut. És que hi ha una Generalitat que ho habilita. Per tant, estem disposats a que qualsevol pugui llogar 3-2 habitacions de casa seva turístiques? Clar, aquest és el debat. I no es fan aquests debats. Els fem una vegada, s'habilita aquest ús, i després nosaltres hem d'anar regulant... S'havia de fer un pla com el que vam fer d'allotjaments turístics? Sí, absolutament. És la resolució de tots els problemes que tenen relació amb el dret a l'habitatge? No, evidentment. És una part, és una part. Però si no, imagineu-vos com estaria la ciutat si nosaltres no haguéssim fet aquell pla.
Vicent...
Diu vostè que té una llicència d'un tresor, però els ajuntaments sempre s'han definit històricament i ara també per la concessió de vegades arbitrària i de vegades no tan arbitrària de llicències.
Home, a Barcelona no són arbitràries, li asseguro.
D'acord, però mira com funciona el sistema de taxis de Barcelona, que vostès ara estan intentant de protegir, i quin té una llicència, efectivament, té un tresor, perquè té un pla de jubilació. Clar. I així ha sigut sempre, i així continua sent, i algunes coses afavoreixen i altres coses no. Parla vostè de que ara toleren llicències hosteleres fora del centre de la ciutat, és a dir, que el que no volen són el centre. Jo li dic, no ho tinc tan clar, perquè fins ara, almenys, totes les notícies eren les dificultats per aconseguir una llicència hotelera en qualsevol barri de Barcelona, i després a mi això del centre em xoca, i és una de les preguntes, i en vull fer només dos i molt ràpides, em xoca perquè, precisament, en moltes ciutats velles de tot el continent europeu, els centres se degraden i s'utilitzen aquests palaus que són hotels, com s'està fent, per exemple, en els SSB, s'ha fet en els museus o en les facultats que s'han obert en el centre de la ciutat, en el centre de Barcelona, perquè aquests barris siguen una altra cosa. Normalment els hotels que ocupen un palau el restauren, el rehabiliten i el conserven de manera que no pot fer mai una persona privada. Per tant, a mi... Primera cosa és que això ho esteu a dit i m'estranya. Segona cosa és que si estan tan preocupats pels pisos turístics, els podien acotar. És a dir, s'accepta un edifici amb pisos turístics, un edifici amb pisos... No se prohibeix la construcció o les llicències de pisos turístics, però en lloc de fer-se en edificis on viuen privats, on viuen persones, pues, mira, aquell edifici hi ha una proposta perquè siguin pisos turístics.
És que això ja es va fer.
Ah, bueno, i per què no es fa?
Perquè una sentència ho va tombar.
Va tombar una sentència que deia que en un edifici no es podien fer edificis turístics.
Que no es podien reconcentrar els que existien. Perquè el problema no són només les noves llicències, que ara hem tingut aquest cas.
No, reconcentrar, no fer-ne de nous. Els que ja no, vostès ja no els poden tocar.
Fer-ne de nous, el problema és que els propis pisos, el que et diuen és que entonces soy un hotel. Que volen ser, llavors ja tenen la pròpia llicència.
No són hotels, són pisos turístics.
Jo és que he parlat molt amb tots els sectors.
Sí. I l'han marejada, ja ho veig. Ja no sap per on va.
No, i tant que sabem per on anem. Per això les normes han de ser clares i robustes i deixar molt clar què es pot fer i què no es pot fer. Vostè deia que hi ha dificultats, digui'm una dificultat per obrir un hotel fora del centre de Barcelona.
Ah, no ho sé, però quan van intentar... No, un moment, quan van arribar i van... Sí, clar, que ho he dit. Jo dic, quan van arribar i van intentar construir aquest hotel en la Diagonal, al Pagès de Gràcia, no va poder ser.
És que no, això és el primer. Això no era, fixi's, aquí hi ha molt desconeixement. Aquest hotel es podia demanar una llicència i podia fer un hotel. El problema és que aquest promotor el que volia fer era un edifici de 100 metres d'alçada, per sobre de la Torre Sabadell, no? I per tant, era necessitava una modificació del planejament urbanístic, traslladant edificabilitat del taller Masriera i dels Lluïsos de Gràcia, una operació que no ho dic jo, ho diu Lluís Permanyer, que crec que alguna cosa també sap, no?, de història de la nostra ciutat, i deia que era una aberració urbanística.
No té aquest contingut ideològic que té vostè.
Oh, imagini's.
No, vol dir que s'ho mira d'una altra manera.
Jo crec que va dir aberració urbanística, literalment, i va titllar aquesta operació com una operació dolenta per la ciutat. Per tant, nosaltres el que li vam dir al promotor és: vostè podrà fer un hotel, però no el podrà fer de 100 metres d'alçada. Té un edifici, que era el Deutsche Bank antí, que té uns 30 metres d'alçada. Si vol rehabilitar i fer un hotel, i van dir no. Així, el promotor de l'hotel no vindrà a Barcelona, nosaltres necessitem un edifici de 100 metres d'alçada.
Per tant, perdoni.
Ho dic perquè no són les coses tan senzilles.
Està clar, així no es va explicar. Sí. Per tant, perdoni, no us ho explicareu, lamenta, i això deu ser responsabilitat també dels periodistes que em van fer en aquell moment la informació. Però, per tant, qualsevol empresa que vulgui obrir un hotel nou ara a Barcelona, en lloc de tindre traves administratives, el que tindrà, per dir-ho així, és el suport de l'Ajuntament, perquè...
Entén. O sigui, té la legalitat. O sigui, no és que tingui ni suport ni no suport.
Té la legalitat per fer-ho.
Hi ha un acte arreglat que si algú vol obrir un hotel a Nou Barris, a Sant Andreu...
Menys el que
vulgui
restaurar un palau antic en el centre de la Ciutat Vella.
No, el que diem és, a Ciutat Vella s'han restaurat molts hotels, no?, amb aquests palauets, però la gent perd aquest patrimoni. Per exemple, ahir participava en un debat amb Sos Monuments. No sé si els coneixen, però
són... Perd el matrimoni.
El perds perquè no tens accés públic, diguéssim, has d'anar a dormir a aquell hotel si vols gaudir d'aquell edifici. Llavors, el que ens estan demanant les entitats en defensa del patrimoni a la ciutat és que hi hagin polítiques públiques de garantir, per exemple, el Bursí. Què volem que sigui el Bursí? Un hotel? El Teatre Arnau. Volem que sigui un teatre o volem que sigui un hotel? Això és el que està en debat.
En el seu hotel se pot entrar a les cafeteries, segurament moltíssim, però si vols entrar a les cases, als antics casals del carrer de Montcada de Barcelona, al Museu Picasso, has de pagar entrada. Vull dir que aquests casalots i aquests palaus sempre tenen l'entrada restringida, perquè o bé són particulars o bé se'ls queda l'administració. No. L'única possibilitat que queda és que vostès se'ls queden tots.
Bueno, aquí jo crec que entre les administracions, si fem un fons per poder mantenir, evidentment, aquest... Nosaltres hem invertit 100 milions d'euros en aquests 8 anys per comparar patrimoni de la ciutat que estava en risc.
I si no
necessitem
cauran.
Més.
I si no cauran
bueno, estem rehabilitant-los, per exemple. Bueno, estem treballant
si 100
moltíssim.
Milions, em rehabilitaran 3, sí, sí.
Bueno, aviam, Joan.
No, molt ràpidament, perquè veig que el senyor Vicent Sanchis està molt preocupat pel patrimoni, però crec que hem començat a parlar de vivenda, és a dir, del dret de l'habitatge. I precisament s'ha d'aprovar la llei de l'habitatge i potser si posem el focus en garantir el dret de l'habitatge no hauríem de prohibir el tema del turisme, perquè no sé per què sempre posem el focus en el turisme. I aquesta llei de l'habitatge, una de les coses que no preveu és, per exemple, la regulació d'allò que se'n diu el lloguer temporal, que jo no sé si vostès estan veient que en aquest lloguer temporal s'hi amaga el turisme, i si això ho han detectat. I
ja ho ha contestat el Jordi. Sí, és evident.
És una pregunta retòrica.
És evident.
Si pot fer alguna cosa, perquè aleshores no serveix de reposar traves als pisos turístics si hi ha lloguer temporal que serveix per fer això.
Sí, això el que demostra és que sempre hi ha escletxes, perquè hi ha tot un sistema jurídic organitzat i muntat per garantir que totes aquestes activitats puguin trobar sempre la via, no? I per tant, tu vas regulant una cosa darrere de l'altra, però sempre t'apareix una nova, no? Amb el lloguer de temporada nosaltres hem també analitzat, i per això jo vaig, no, des de la ciutat de Barcelona, amb la regidora d'habitatge, amb la pròpia alcaldessa, vam pressionar moltíssim perquè s'incorporés aquesta esmena que ahir es va tombar, no? I que per tant ja sabem que els lloguers de temporada no estaran dins d'aquesta legislació, perquè hi ha alguns partits que no han volgut posar-ho, però Unides Podemos en aquest cas doncs va plantejar aquesta esmena i al final no s'ha pogut incorporar. Això és un problema, això és un error, perquè sabem que molts d'aquests promotors tenen aquesta possibilitat perquè ho permet la LAU, i que fins ara no s'utilitzaven, però clar, dius, home, si jo puc posar 6 mesos i canviar les regles del joc, i a més, apel·lar a un sector diferent, a persones que estan una temporada a Barcelona i que poden pagar uns lloguers, no?, de, doncs, molt més alts. Això dificulta molt garantir, evidentment, aquest dret a l'habitatge. Jo estic absolutament d'acord, al final, la garantia ha de passar pel dret a l'habitatge i a partir d'aquí la resta d'activitats.
Vols dir una cosa, Josep?
Per quan una mirada metropolitana sobre l'habitatge? És a dir, l'acceptació de... Un se pot enfadar molt en la realitat, però a mesura que t'acompanyen anys de pau i creixement econòmic, pues és que el centre de ciutats és el que és, i vol viure... És a dir, fer un drama perquè hi ha un àtic al centre exacte de la ciutat, que costa 40 milions d'euros, doncs, bueno, alguns haguessin preferit que hagués vingut el Four Seasons i hagués obert el primer hotel a Espanya. Mm-hmm. Ho ha quedat un russo i ha pagat els diners que els altres no tenim. Però poden estar-se tot el dia fent lleis, però no tenen la impressió que, si agafen el mapa de Barcelona, que, perquè el problema de l'habitatge principalment és Barcelona i Madrid, i dius, no el podem solventar mirant des de l'Ajuntament de Barcelona al terme municipal de Barcelona com si estiguéssim parlant de Camarles. Això va molt més enllà. I has de mirar fins, doncs no ho sé, la corona la primera corona metropolitana com a mínim, i treballar conjuntament i de la mà i localitzar tots els solars que queden buits i aixecar pisos, sí. Que és l'única manera. Tot l'altre és moure braços i cames.
Però això és el que estem fent.
És que posar el caler costa molt posar-li tap.
No, és que a més jo estic absolutament d'acord, i precisament quan nosaltres fem aquest pla, per exemple, el primer que fa l'Hospitalet és fer una suspensió de llicències de pisos turístics i fer una suspensió de llicències d'hotels. És a dir, la problemàtica té visió metropolitana també, perquè hem de garantir que hi puguin haver-hi aquests habitatges. Per exemple, l'operador metropolità que s'ha generat públic-privat, de col·laboració público-privada, partirà endavant en tot l'àmbit metropolità més de 20.000 pisos, en molt poc temps. Aquest és l'objectiu, i amb això hem hagut...
Quant de temps?
No, ara, o sigui, ens ha costat moltíssim tenir l'operador, crear l'eina, i ara ja està en marxa. Estem desenvolupant la Marina com no s'havia fet mai, 1 milió de metres quadrats de sostre, tenim Sagrera, tenim moltes oportunitats, però també la ciutat construïda ha de poder ser garantia que la gent pugui viure. El que no em resignaré mai és a pensar que el centre ha de ser un parc temàtic, que el centre de la ciutat ha de ser un lloc que
però
tu només
que,
puguis
visitar.
És que
visitar. No, és només per turistes. Ja, ara pugui vindre la gent com jo, clar, que hem nascut a 200 quilòmetres.
Jo també.
I pues vens aquí i vols viure aquí, per tant, afegeixes pressió al preu perquè ets un més a sumar entre els que volen comprar i llogar, i això és una ciutat. És que les ciutats no són llocs on a la planta baixa hi ha una vaqueria i un senyor que...
Però estem d'acord.
Sí, però natural,
per un moment, Josep,
molt ràpid, Josep, és a dir, si és per acollir-te tu, jo estic d'acord fins i tot en parlar una miqueta més del nou pis, però és que el problema és que aquests 120 pisos del carrer Tarragona no és perquè vingui a viure el Josep Martí Blanc de l'Ebre, és perquè vinguin uns paios uns quants dies amb un preu especulatiu altíssim.
No, jo només per introduir una altra derivada de tot això del turisme, aprofitant que tenim la Janet Sanz aquí, estem parlant molt de la sequera i de les restriccions a l'agricultura, a la ramaderia, etc. I en canvi, doncs, el turisme sembla que no li afecta, i sortien dades fa poc de que com més estrelles té un hotel, més aigua consumeix cada client d'aquell hotel. Què en pensa l'Ajuntament d'aquestes no mesures de restricció d'aigua pels hotels i pel turisme, i si hi pot fer alguna cosa?
Doncs ens sembla que no és oportú que no es plantegin aquestes restriccions també, per exemple, doncs, en aquests àmbits, sobretot no tant per l'usuari, perquè el tema és com a nosaltres a casa encara esperem no haver d'arribar, no?, aquest nivell de restriccions, però sí que s'han de poder replantejar, evidentment, tots els serveis, igual que hem plantejat amb els creuers, que també és una de les qüestions que hem demanat al port, que ens plantegi, no?, totes les accions contra la sequera que han de fer aquests tipus de vaixells. Per tant, ha d'haver-hi un pla de sequia, de tota la resposta pública a la sequera que afecti a totes les activitats econòmiques, i per tant ho hem demanat com a Ajuntament, i també sé que en el Parlament hi ha aquest debat, no?
I, per exemple, els hotels de Barcelona haurien de no poder omplir la piscina, creieu, aquest estiu?
Bueno, doncs això és un dels debats que hem de veure i hem d'anar veient quan arribem al punt, no?, en el que estem. També ens està passant a nosaltres, no?, amb les piscines públiques, evidentment jo crec que són les prioritàries perquè han de ser, no?, les que donen servei a la ciutadania, però hem d'anar veient en el moment en el que ens trobem, en aquell context, en aquell dia, sobre les reserves d'aigua per poder prendre les decisions, i aquesta haurà d'estar sobre de la taula, evidentment, com la resta.
Va, jo tinc una última pregunta, no té res a veure amb tot això. No ho dic com a ciutat. No sé si avui arriba Barack Obama a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, a través del consolat americà o a través dels Mossos d'Esquadra, tenen previst algun tipus de trobar, de relació, o alguna cosa han de fer amb l'arribada de qui va ser president dels Estats Units o no?
A mi no em consta, la veritat. No us puc informar d'això perquè jo estic molt enfocada aquests 2-3 dies treballant amb això dels pisos turístics i de veure totes aquestes accions. No em consta, però evidentment seria molt positiu poder fer aquestes trobades i estic segura que l'alcaldessa, doncs, si té l'oportunitat...
Algú va al concert?
Jo vaig al concert, sí.
Demà?
Demà.
Doncs es trobarà tots allà, amb una bombolla, es veu que... Sí que es veu amb una bombolla. L'alcaldessa hi va o no?
També hi vas.
Demà?
Sí, demà. Perfecte. Molt bé.
I Spielberg, mira, ja hi som tots. Sí.
I Tom Hanks.
I Tom Hanks.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
7 minuts i les 11 del matí. Què rius,
no
es trobes?
No, és un somriure, no riure. T'estava escoltant atentament, com sempre.
És un somriure còmplice.
Yeah. En esta classe hi ha molt de gamberro, eh?
Mira, ara tornem.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que els productes frescos triomfen a Aldi i prop de 9 de cada 10 dels nostres clients els inclouen en les seves compres. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos en totes les nostres fruites, verdures i carns de qualitat. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumules saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però és Go, em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt... Uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900 10608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
Avui tota la família ha vingut a veure la iaia Maria. La Joana, la seva filla, la visita totes les setmanes, però avui és un dia especial. Celebrar junts el Dia de la Mare, sens dubte, és el millor regal per la iaia Maria. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit. Conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, que está en el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya tostón, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del Monestir de Montserrat.
És una pressió!
RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració de Montse Interiors.
El perquè de tot plegat.
Ho ha fet atrició, eh? No ha dit començàvem i com que aquí estàvem enganxats en una discussió ardent. Sí, sí.
Quan marxi Ada Colau, aquesta senyora serà la candidata de...
Ah, no en tinc cap dubte.
Dels comuns.
Per això l'ha traït a vostè.
Perquè aquí hi ha una... Perdó, per això?
Per això l'ha traït el subconscient a vostè.
Sí. Sí, perquè crec que al final li dic gràcies a l'alcaldessa. Dic això perquè, per exemple, s'agarra i l'Anus Tomàs, quan acabi aquestes eleccions municipals a Barcelona, veurem... noms nous a la, noms nous a la majoria de partits polítics que no guanyin.
En un sentit i un altre, és amb un bon resultat.
No, perdó, estàs dient que Ada Colau no guanya?
No, 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 que en, els que no guanyin, no, no, jo dic que els que no guanyin, és a dir, no guanya Xavier Trias, ja sí, té un nom sí, sí, que el substitueix. No guanya Ernest Maragall, té una reconstrucció. Que Jaume Collboni, ja té un nom que, la, que el substituirà. Ella el substituirà.
Ah, vols dir que en tots els partits hi ha gent escalfant a la banda?
Home,
home, sempre.
I escalfa la banda.
Sempre. En totes més... coses, perquè només que hi ha una llista que aconseguís posar l'alcalde o l'alcaldessa.
No, no, però home, home, no, perquè no sempre hi ha gent escalfant a la banda. Vull dir que... Hi ha candidats que perden i continuen presentant-se.
Deixeu-li parlar.
A més, si no governa, si no governa Ada Colau, jo també apostaria que Ada Colau deixarà Barcelona.
Però no la política.
I se n'anirà amb el Cerc de Luz?
Se n'anirà amb la Yolanda.
Sí.
Jo crec que això és una de les coses que passaran. Hi ha altres candidats que, si no guanyen, s'aniran...
A casa.
A casa.
Fins i tot...
També depèn de l'edat.
Fins i tot...
Sí. És que n'hi ha Jordi, una certa edat, ja no se'n van a casa...
Fins i tot, guanyant l'alcaldia...
Sí.
Hi ha hagut relleus enmig d'un mandat...
Ah, sí, sí, sí. Això fa el PSC.
De l'Ajuntament.
Sí, 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 sí.
No, no, ho dic perquè apuntaves sí, a la Janet...
Sí, això fa el PSC.
Sí, sí, sí. A la Colau, a la Maria...
PSC, i seria copiar-ho.
Vull dir que aquestes coses
passen. No només ho fa el PSC, senyor Sánchez.
Va, sobretot. Veig que el tema de l'habitatge és un tema que genera debat, eh?
Home, a més...
Ha dit una cosa ella avui, que és que pot ser que en surtin més.
Jo crec que l'Ajuntament compta que en sortiran més, sí, perquè clar, igual que aquesta immobiliària està ben assessorada pels seus interessos, segur que hi ha altres empreses, grans propietaris, que evidentment ja es preocupen prou de tenir les esperances.